Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter, @radiosabadell.
Fa una estona us explicàvem que l'atur al mes de gener ha pujat en una persona al Vallès Occidental i en 24 arreu de Catalunya. Ara ens fixem en els autònoms. Segons dades de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, durant el mes de gener al país s'han perdut pràcticament 2.400 treballadors per compte pròpia, dels quals prop de 1.500 corresponien a la demarcació de Barcelona. Parlem de la situació dels autònoms amb Sandra Zapatero, que és la presidenta i directora de la Confederació. Gràcies, Sandra, i molt bon dia per atendre'ns.
Molt bon dia.
Com s'explica aquesta davallada durant el mes de gener?
Home, mira, pensem una cosa. En el mes de desembre tenim activitats temporals, no? És a dir, tot el tema d'hostaleria, de comerç, sobretot, que és on més trobem la davallada. Hi ha una necessitat, però és una necessitat estacional, el mateix que passa a l'estiu. Llavors, els sectors que més afectats es veuen, doncs és el comerç, l'hostaleria, i podríem dir que seguidament la construcció. Si ens fixem una miqueta amb les dades d'aquí, del Vallès Occidental, en termes genèrics, veiem que, per exemple, el tancament del 2016 i el tancament del 2017, hi ha una diferència en destrucció de 283 actius, que és un bon gruix, eh?
Però clar, ara m'explicaves això i em deies del mes de desembre i estava pensant, però per lògica, la gent que es contracta als sectors com per exemple el comerç o l'hostaleria s'haurien de contractar amb contractes, no? No haurien de ser autònoms, no?
Aquí està, depèn. És a dir, mireu, ara tenim les noves mesures del treball autònom, no? De mesures urgents, que van entrar l'octubre passat i a partir d'aquest gener han entrat altres mesures. I la veritat és que una de les mesures és la tarifa plana que ja existia, que és una tarifa que els primers 6 mesos té un cost de 50 euros per la inserció del col·lectiu de treballadors autònoms, per aquell que veritablement té un ofici, una professió i es vol inserir al mercat de treball. I malauradament aquesta mesura sembla doncs la barra lliure i la gran joguina de moltes empreses. Per tant, nosaltres sí que fem una reflexió amb les dades, sobretot d'aquest mes de gener, i diem alguna cosa està passant i aquesta tarifa plana, que és molt ben intencionada, potser no exactament és el que el col·lectiu necessita.
Més enllà d'aquest aspecte concret del mes de gener, com ha estat aquest any 2017 per als autònoms?
Bueno, la veritat és que nosaltres portàvem uns 4 anys amb consolidació del treball autònom i en creixement. El que passa que sí que trobem que el mercat de treball varia, entre noves activitats econòmiques, ja no parlem de la revolució industrial que òbviament també afecta, però sobretot entre noves empreses, noves multinacionals, que tots podem conèixer, que el que estan fent és una mica la perversió en aquest mercat de treball, i per això aquest col·lectiu sí que s'ha anat mantenint, però trobem doncs que hi ha molt fals autònom, que hi ha molta relació laboral, i òbviament nosaltres, que ens toca des de la CETAC-UGT, defendrem i en aquest cas doncs denunciarem aquesta mala pràctica.
Clar, en aquesta línia, durant la crisi econòmica s'havia parlat molt, no?, del fenomen dels falsos autònoms, però ahir a la vostra web veia que calculeu que avui dia encara queden uns 10.000 treballadors per compte propi a Catalunya que són falsos autònoms. Per tant, és una realitat que s'ha quedat enquistada, no?
Sí, bé, a veure, enquistada. Nosaltres també hem de pensar, mireu, una de les coses que nosaltres també reivindiquem és una miqueta la modernització, en aquest cas, de la inspecció de treball. També dona per lo que dona la inspecció de treball. Aleshores, es van detectant diferents col·lectius, diferents empreses, on fan una mala utilització doncs d'aquest col·lectiu i en mica, òbviament, surten a la llum.
Per tant, sí que creieu que hi ha una part de reivindicació al darrere i que a través d'aquesta reivindicació, d'aquesta investigació de la inspecció de treball s'han pogut detectar, però igualment 10.000 treballadors per compte propi a Catalunya que són falsos autònoms és una xifra que ens hauria d'alertar tots plegats, no?
Totalment d'acord. Nosaltres no parem d'intentar detectar col·lectius. La gent, la persona que s'insereix al mercat de treball, home o dona, caps de família, que no tenen absolutament res, al final saben fer una activitat i diuen, doncs mira, aquest em costa 50 euros, doncs ho tiro endavant, perquè tenen necessitat d'ingressar una economia a la unitat familiar. Aleshores, moltes vegades també, o la majoria de les vegades, hi ha una por de denúncia per part de la persona que està fent una activitat, que sap que està en una situació realment fraudulenta, però sap que si denuncia es quedarà sense aquella ocupabilitat. Per tant, moltes vegades també ens trobem que és aquella pròpia autònom o autònoma, fraudulentament, no, diguem-ho així, que li costa, li costa perquè es queda sense aquells ingressos millors o pitjors que pugui tenir.
Quins sectors són els que heu detectat més presència d'aquests falsos autònoms?
Bueno, la part de serveis, la veritat és que, en recordeu-vos, no, el tema de les multiserveis, que aquí a la UGT ja ho van denunciar i no paren de fer-ho, no? I sobretot el tema de càrniques també, és una nota molt important que es va detectar, que allò ja no parlem de falsos autònoms ni de falses cooperatives, sinó d'alguna cosa doncs ja infrahumana, no? Que ja supera doncs el que és el dret al treball.
Uh-huh. Parlàvem una mica de com havia estat aquest any 2017. Al Vallès Occidental la tendència que se segueix és similar a la d'arreu de Catalunya?
Sí, aproximadament sí. La veritat és que aquí al Vallès Occidental tenim dos o tres punts doncs, potents, no? I van continuant doncs, consolidant-se, però no podem oblidar que aquest 2017, el seu tancament, doncs, ha fet una patacada per tot Catalunya i, per tant, també, com hem dit al principi, al Vallès Occidental doncs, hi ha hagut una destrucció de 283 treballadors i treballadores autònoms que recobren bastanta importància.
Quins són els sectors productius que compten amb més treballadors autònoms a la comarca del Vallès Occidental?
El servei, sempre, és la puntera a tot arreu. Mira, més o menys estem parlant de que tenim en serveis quasi el 75% del col·lectiu de treballadors autònoms. Encara que no ho sembli, està seguit de la construcció, que aproximadament és un 12%. Indústria, i al final hi ha l'agricultura, que la podem trobar més esporàdicament per les comarques, no?
Uh-huh. Explicaves ara tot plegat la situació que esteu vivint i tu mateixa apuntaves a aquest 2018 que coincideix amb la posada en marxa d'un paquet de mesures. Una d'elles és aquesta tarifa plana dels autònoms de la que en parlàvem. En línies generals, però, més enllà de tota aquesta situació que dieu que està fent aflorar i de tota aquesta, crec que deies, la joguina de les empreses, ho batejaves així, quin balanç en feu des de la Confederació?
Mira, nosaltres sempre hem dit i diem que tot allò que sigui un pas endavant és quelcom positiu, però no és menys cert que les mesures són insuficients, estan plenes de moltes mancances. Es pretenia una llei, no, amb molta reforma, que a més portava com a nom i porta reformes urgents, que d'urgents no n'ha tingut gaire perquè hem hagut d'esperar quasi 11 mesos que veiéssim aquesta normativa publicada. Sí que és veritat que hem avançat. Si mirem una miqueta les mesures doncs, per als nous treballadors autònoms, a part d'aquesta tarifa plana, també trobem, doncs, per exemple, que anteriorment, quan una persona autònoma es donava de baixa per qualsevol motiu, però bàsicament i majoritàriament perquè aquella activitat no li funcionava, havia d'esperar 5 anys per poder reprendre l'activitat econòmica i bonificar aquesta tarifa plana. Això s'ha reduït a 2 anys i això és important. En l'àmbit fiscal també hi ha dues coses punteres i una d'elles és que, per exemple, l'empresariat, tot el que és una dieta de manutenció, és a dir, aquell àpat necessari perquè estàs fora doncs, del teu establiment o del teu local o en funció de l'activitat que tinguis, sí que se'l podia desgravar i, en canvi, l'autònom, que també genera una activitat econòmica i, per tant, una riquesa, uns ingressos, no. Llavors, a partir d'ara, sí que l'autònom, amb una documentació que s'ha de comprovar, que el pagament estigui fet amb mèdics telemàtics, etc., es pot deduir fins a 26 euros. Una de les altres mesures molt interessants, que fins aleshores sempre era dubte davant d'una inspecció de l'agència tributària, era la deducció quan jo desenvolupava una activitat a la meva vivenda. És a dir, jo no tinc cap necessitat, en aquest cas, d'agafar un local de negoci. Sóc un arquitecte, per exemple, i amb uns metres quadrats, amb una habitació habilitada, m'és suficient. No em permetien majoritàriament deduir-me aquella part proporcional doncs, d'electricitat, de llum, de telèfon, etc. Ara sí, el que passa que l'enunciat de la normativa parlava de que es podria deduir un 30% en aquest cas dels subministres i no ha estat així. Si llegim la lletra petita i el col·lectiu doncs, estem realment enfadats intentant, doncs, denunciant-ho, no?, als grups parlamentaris, queda reduït en un 9%. És un exemple. Nosaltres tenim, anem a suposar, 100 metres quadrats de la vivenda i n'utilitzem 10. Doncs aquest 30%, la part proporcional, serien 9. Per tant, aquí no hem avançat.
És a dir, depèn dels metres quadrats que faci servir, de per dir-ho d'alguna manera, els metres quadrats que tingui l'habitació que dediques a treballar.
Així és. Així, en funció dels metres quadrats de la vivenda. És així. És com s'ha valorat. Que si parléssim del 30% principal de la despesa que jo em puc desgravar, és just. Però clar, si nosaltres ara agafem una factura, per exemple, de l'ADSL o una factura de la llum, que és allò que jo necessito per desenvolupar una activitat des de la meva vivenda, i li apliquem amb aquesta factura un 9%, què ens queda? Quan ha passat l'any no hem sortit guanyant, tot el contrari. Sí que jurídicament és segur, sí que davant la inspecció fiscal d'Hisenda no ens podran dir res, però no hi estem d'acord. És a dir, nosaltres vam parlar amb aquesta normativa de que fos un 30%. Per tant, nosaltres volem aconseguir aquest 30%.
Clar, però és que a més és molt fàcil que la gent cometi algun error i que, per tant, la inspecció permet amb la col·legalitat els enxampi, no? Perquè tu no saps quin percentatge de la casa fas servir per treballar, no? Fins i tot si tens una habitació, potser sí que ho pots calcular, però si tu fas servir, per exemple, per dir-ho d'alguna manera, el menjador de casa perquè no tens una habitació que t'actuï com a despatx, és fàcil, no?, que puguis cometre frau legal sense ni tan sols ser-ne conscient.
Sí, jo hi estic d'acord, però sempre hi ha el principi de prudència, no? Imaginem que tenim, no ho sé, un menjador, una sala de 20 metres quadrats, és obvi que jo no m'estic en aquells 20 metres quadrats utilitzant-los al 100%. Llavors, sempre hi ha el principi de prudència, no la picaresca, anem-ho a dir així. Mira, altres mesures que també han entrat en cotització i protecció social, que són molt interessants, que per mi ja són de justícia social, és la persona, quan la dona, en aquest cas, quan està embarassada i té un risc d'embaràs, però no només la dona quan està embarassada, sinó també tenim la paternitat, l'adopció de fills, la cura de menors, s'ha aprovat l'exempció del 100% de la quota per autònoms quan això succeeixi. I quan aquesta dona s'incorpori, després de la baixa per maternitat, entrarà amb una tarifa plana, independentment del que aquesta persona vingués abonant com a quota a la Seguretat Social, entrarà durant 12 mesos a pagar 50 euros al mes. Per tant, és un alleugerament de costos estructurals a la reincorporació, en aquest cas. Un altre tema molt important que no estava reconegut per als col·lectiu, no?, de treballadors i treballadores autònomes, era l'accident in itinere, que aquí sí que el règim general el tenen, que és aquella hora d'abans i després de sortida de la feina, perquè clar, l'autònom no té horaris, per tant, quan entra i surt de la feina? Bé, doncs en funció del que pugui demostrar, en virtut doncs, de l'activitat que tingui, i en cas que malauradament tingués un accident, sí que tindria aquesta cobertura, en aquest cas, coberta. També ens diuen que l'autònom podrà canviar fins a 4 vegades l'any la base de cotització. Mm-hmm. Per què això? Per què passa? Perquè en funció dels ingressos que aquell autònom tingui, doncs podrà augmentar o disminuir la base. Nosaltres no hi estem d'acord amb això. Això és una trampa, per dir-ho així, perquè nosaltres, una de les reivindicacions més fortes que tenim és que nosaltres entenem que l'autònom ha de pagar en funció del seu rendiment real. És a dir, no podem tenir una persona autònoma que tingui, per exemple, un rendiment al voltant del salari mínim interprofessional pagant una quota, i ara no parlem de tarifa plana, de la quota normal que oscil·la quasi els 290 euros, a l'igual que una persona, per exemple, que tingui, per sort, uns rendiments nets de l'activitat de més de 40.000 euros. Per tant, nosaltres el que diem és que ha de ser una escala progressiva en funció d'aquell guany. Veritat que nosaltres, si necessitem contractar una persona en funció doncs, d'aquella categoria i aquell salari que tingui, l'empresa tindrà un cost sobre aquest assalariat en funció. Si, per exemple, estem parlant, no ho sé, d'un auxiliar administratiu o d'un cap administratiu, doncs el cost serà inferior o major. Nosaltres volem el mateix pel col·lectiu de treballadors autònoms, perquè entenem que és just pagar en funció d'allò que jo guanyi.
Uh-huh. A banda de tot això, un altre dels aspectes que veig que des de la Confederació esteu treballant de manera intensa és l'accés a la llei de la segona oportunitat. De quina manera s'hauria d'articular?
Totalment, mira, amb això ja estem molt posats, perquè ara el govern, no, el Congrés dels Diputats té 6 mesos per trametre, diguem-ne, el que seria les modificacions de la llei, i és que és bastant inaccessible. Això és una llei de fa 5 anys que s'anomenava la Llei de los Emprendedores i que el 2015 va ser retocada com a Llei de Segona Oportunitat, precisament també per aquests treballadors autònoms. És difícil pel cost que té. Hi ha 2 tipus de deute, en diu segona oportunitat, per tant, és quan aquella autònoma o autònoma malauradament fracassen en la seva activitat i s'endeuten. Llavors tenim tot el que són els deutes públics, podríem dir que són administracions, Hisenda i Seguretat Social, bàsicament, que són aquests els que estan més desprotegits per al col·lectiu, i sembla que Hisenda i Seguretat Social siguin els intocables, no, els que estan blindats, i per altra banda tenim, doncs, el que és el deute privat, que aquí entrarien, doncs, els bancs i els proveïdors. Nosaltres el que demanem és que sigui un instrument molt més accessible, molt més ràpid i amb un cost molt més baix, i que aquesta part de l'administració pública, del que és el deute públic, es pugui, doncs, renegociar.
Per tant, que una vegada hi hagi aquest fracàs, l'autònom no carregui de per vida aquest fracàs, sinó que tingui maneres de poder abonar aquests diners. En el fons no esteu demanant que no es paguin, sinó que es puguin pagar d'una manera raonable, no entenc?
Totalment, Mireia, perquè és que a part, quan aquest autònom o autònoma generen aquest deute, el primer que fa l'autònom és deixar de pagar Hisenda i Seguretat Social, i al final, veient el fracàs que ha tingut, es dona de baixa del sistema. Per tant, queda exclòs del sistema, no pot entrar al mercat de treball com a treballador autònom fins que no hagi abonat el deute amb Hisenda i Seguretat Social. Llei de segona oportunitat, tal com ho diu el seu títol, no en té gaire, no? I nosaltres el que volem és que sigui una eina real útil, no sigui, no, una publicitat política, sinó que tingui utilitat real per al col·lectiu, doncs, que li afecta, que en aquest cas és el nostre, el d'autònoms i autònomes.
Sandra Zapatero, presidenta i directora de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, moltes gràcies per haver-nos atès aquest matí.
A vosaltres, gràcies.
Que vagi molt bé, moltes gràcies.
Bon dia.